Comencem pantalles amb la llista de les sèries nominades a la 81a edició dels Globus d'Or, que el proper 7 de gener competiran per endur-se algun dels guardons en la cerimònia que se celebrarà a Beverly Hills.
Apuñalada por la espalda, pero hay formas de hacernos de cosas. Nos asociamos con Sandy, Stewie y con Pierce.
¿Emocionado por entrar a esta pelea?
Los amo, pero no son personas serias.
Eres una serpiente.
Yo te odio. ¿Tú lo entiendes?
Vamos a acabarlo.
Quiero matar a la oposición, cortarles el cuello. ¡Somos piratas!
En latino, però és la sèrie d'HBO Succession la més nominada. A més, és la sintonia d'aquestes pantalles. Tornarà, a més, la guerra entre protagonistes de la sèrie pel premi a millor actor, amb Kieran Culkin, Jeremy Strong i Brian Cox nominats, i la sèrie és una de les candidates a millor sèrie dramàtica. De tota manera, tindrà rivals difícils, com la seva campanya de plataforma, The Last of Us, o l'última temporada de The Crown a Netflix. Altres sèries amb moltes opcions de premis són les segones temporades de The Bear i Abbott Elementary, o les terceres temporades de Ted Lasso i Solo Asesinatos en el Edificio. Una de les novetats de la propera edició és que la cerimònia d'entrega dels premis no s'emetrà per la cadena NBC per primera vegada en 27 anys i ho entoma la CBS. Un canvi que arriba després de la crisi de l'any 2022, quan cap emissora va voler fer la retransmissió i es van limitar a una lectura dels premiats a través de YouTube. Si ho recordeu, va ser molt trist. Quant a novetats, s'estrenen dues noves categories, la d'èxit de taquilla i la de millor monologuista còmic. Recordem que l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood, l'organisme darrere d'aquests premis durant dècades, ha cedit el relleu a causa de diverses acusacions de racisme dins l'entitat. I ara abordem les estrenes seriòfiles de la setmana, propostes que potser l'any vinent s'enduran un o més d'un Globus d'Or. Avui s'estrena Los Farad, Amazon Prime Video. Mariano Barroso i Alejandro Hernández són els creadors d'aquesta sèrie, protagonitzada per Miguel Herrán i Susana Abaitua. En els seus 8 episodis, aquesta sèrie espanyola introdueix l'audiència a la Marbella dels anys 80 a través d'Òscar, un noi que somia a muntar un gimnàs i que, de la mà de Sara Farad, acaba endinsant-se en el món de la Costa del Sol, amb la seva jet set, les seves excentricitats i la geopolítica. Aquest nou món se li obre gràcies als Farad, una família que li ofereix un futur, però amb un ofici inesperat, el tràfic d'armes.
Óscar, ¿por qué estás aquí? Ahora. Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón.
¿Un filón de qué?
¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella?
Marbella.
Papá, Óscar, el del aeróbic. No tengo ningún problema en ser tu filón.
¿A qué se dedica tu familia, Sara?
Armas, misiles, granadas.
¿Eres traficante?
No, no soy ningún mafioso. Mi empresa es absolutamente legal. Y si te abrimos las puertas de mi familia, es de verdad para que formes parte de ella. Si dices que no, mi hija te acompaña a tu casa, se despide de ti y no la vuelves a ver en la vida. Garantizado.
¿Y si digo que sí?
Bienvenido a la familia Farad.
¡Música! ¡Música!
¿Me permite? Mi prioridad es que Sara esté feliz. Y por eso te la tienes que ganar.
Te recuerdo que somos sus hijos también.
Aquí nadie ha tomado partido por nadie.
Palabras.
Palabras no.
Tu novio, Sarita, no es un Farad.
Pero es lo que tú querías, para eso vino Marbella.
Dale.
Y ver si vale.
Va a salir bien.
¿No lo sabes? No sabes. Una mierda.
Hay momentos en la vida en los que
a partir d'avui mateix ja us podeu enganxar a Los Farad a Amazon Prime Video.
Pero si sale bien, se convierte en una experiencia que no olvidarás en tu vida.
Un altre registre ben diferent que també s'estrena avui, en aquest cas a Filmin, és Essex County. La sèrie canadenca Essex County és l'adaptació de la novel·la gràfica de Jeff Lemire, considerada una de les 5 novel·les canadenques essencials de la dècada, segons Canada Reads. Essex County està ambientada a la mateixa petita comunitat agrícola del comtat d'Essex, Udalsea, a prop de Windsor, a Ontario, on Lemire va créixer i segueix les històries entrellaçades dels membres d'una família extensa amb el rerefons de temes com la família, els secrets, el penediment i la redempció.
Lester, ¿qué haces ahí?
Nada.
Vale.
Quería comentarte que ya le envié los papeles a tu padre.
Lester ha vuelto al cole.
¿Y cómo le va?
¿Qué coño sé yo de un crío de 11 años? Yo no he tenido hijos.
Kenny.
Lester, no es lo que...
Hola. ¿Sabes quién soy?
Claro que sí. ¿Qué te han dicho sobre mí?
Que ahora eres diferente.
Ya.
Como si estuviera al borde de un precipicio. Estaba a punto de agarrar algo que se le escapaba. Debe haber otra vida aquí y ahora, se repetía.
Aquest és un petit tastet de Essex County que s'estrena avui a Filmin. I demà dimecres a Netflix arriba 1670. Benvinguts a la Polònia del segle XVII, el país més poderós del món, però no espereu la típica lliçó d'història. En aquesta comèdia satírica, un noble polonès, estrafolari, resol disputes familiars i conflictes amb els pagesos en la seva missió per convertir-se en la persona més famosa de Polònia.
Es el año 1670. Tengo mucha suerte de ser un noble nacido en Polonia, el país más poderoso del mundo. Nosotros como humanos alcanzamos el pináculo del desarrollo y no nos espera nada más. ¿Qué más hay? Campesinos crean en sí mismos.
¿Cómo lo hará, perdón?
Pues...
Vamos a presenciar una catástrofe.
¡Ay, Dios!
Ese fue su castigo por inventar el telescopio y espiar a Dios.
Es posible que haya llegado una grave enfermedad a nuestro pueblo.
¿La zurdera?
No, nos deshicimos del zurdo a tiempo, así que no he hecho raíces.
Mi nombre es Bogdan.
Me llamo Maciej.
Polonia es de los polacos.
Vengo de Lituania.
Y los lituanos.
Bogdan, que empieza con T y dirige a Polonia en las sombras.
Vine a Damshisha por el programa de intercambio campesino llamado Erasmus.
Teta, el trigo.
Aquesta comèdia satírica i estrafolària arriba demà a Netflix amb el nom de 1670. També demà, però en aquest cas a Warner TV, Juzgado de Guardia. Basat en l'èxit televisiu dels anys 80, aquest revival està protagonitzat per Melissa Roche, la Bernadette de Big Bang, i per John Larroquette, l'únic actor de la sèrie original que reprèn el seu personatge ara com a advocat d'ofici. La trama és aquesta, la jutgessa Abby Stone, interpretada per Melissa Roche, segueix els passos del seu pare, el jutge Harry Stone, i agafa les regnes del jutjat de guàrdia més insòlid de Manhattan, que durant el torn de nit es converteix en una passarel·la de casos i acusats pintorescos. El ventall de personatges peculiars es completa amb l'ambiciosa ajudant del fiscal del districte, Olivia, interpretada per Índia de Beaufort, o el neuròtic assistent de la jutgessa, Neil, a càrrec de Kapil Talwakar.
So, who here is lying? Oh, I like the neckline on that one.
Olivia Moore, this is Dan Fielding.
Oh, wow. Of all the days to leave my selfie stick at home.
You could always use that stick up your ass. Oh.
Who threw the first punch?
You did! Cut it out!
Cut it out!
Permission to approach.
Denied.
Permission to lean?
My dad, Harry Stone, told me, see people for what's underneath.
Juzgado de Guàrdia s'ha convertit en la millor estrena de comèdia d'aquest any a la televisió oberta als Estats Units en el segment de 18 a 49 anys i en la sitcom més reeixida del canal NBC. De fet, la sèrie ja ha renovat per a una segona temporada. Si us enganxeu, en tindreu més. A casa nostra, els dos primers episodis es podran veure demà dimecres a les 10 de la nit a Warner TV, seguits de dos nous episodis cada setmana. Dijous, a Netflix, adaptació d'acció real de Yu Yu Hakusho, el llegendari manga de Weekly Shonen Jump. La sèrie, que pel que diuen és d'una magnitud sense precedents, està protagonitzada per estrelles com Takumi Kitamura, Jun Shison, Kanata Fong o Go Ayano. Quan a la trama, després que una bona acció li costés la vida, Yusuke Urameshi, un adolescent problemàtic, és escollit detectiu espiritual per investigar els casos relacionats amb yokais perillosos.
Katsu, ningenkai to makai wa jitsuzuki datta. Ningenkai ni shinobikonda yokai wa ningen o ejiki ni shita. Urameshi Yusuke, ijou na speedo de ana ga hirogatte oru. Akirakani jinidegi na chikara da. 霊界探偵としての初指令を言い渡す。生きられるんだから断る理由はないだろう。小山様はあんたのために指導し。Diuen
que Netflix ha proposat celebrar el 30è aniversari de Yu Yu Hakusho a bombo i plateret amb aquesta live action que vol competir de tu a tu amb l'èxit que va tenir One Piece. Les claus per estar a la seva alçada són un repartiment potent, acció en grans dosis i que s'aferren al material original, que és boníssim. Yu Yu Hakusho, amb acció real, el manga portat al cine amb Netflix aquest dijous. I hi haurà doblet aquest dijous a Netflix perquè també estrenen Las Alas de l'Ambición, una telenovel·la turca que ja ha conquerit els espectadors mexicans i ha generat molt d'entusiasme a Llatinoamèrica. Las Alas de l'Ambición té com a protagonista una jove becària que comença a treballar per a una veterana presentadora d'informatius i s'enfronta al costat fos de l'ambició, l'enveja i el desig per ser vist. A mesura que la protagonista s'endinsa en aquest entorn molt competitiu i agressiu, descobreix que el poder i l'èxit estan al seu abast. No obstant, a mesura que ascendeix, descobreix que el preu de la cobdícia és alt.
Esta es la historia de una depredadora y su presa.
Muy buenas noches. Una vez más hay mucho.
Esta guerra va sobre leones y aves.
Solo hay una verdad y la descubrimos. La verdad es la noticia en sí.
Vengo por la entrevista. Me llamo Ashley Tuna.
El señor Kenan es el productor del programa. Y ahora Lale Kiran.
Les doy la bienvenida.
Estoy muy orgulloso.
Llevo siguiéndote desde tu primera publicación. Deseaba conocerte y ahora te tengo delante.
Busca la noticia, no a la persona.
No dejan que seas uno de ellos. No nos ven. No te dejan crecer.
Tienes que entenderme.
Dirigeix Deniz Yorulmaze, responsable de la pel·lícula Abi Linda, que trobareu a Netflix mateix, i altres sèries de televisió turques que ho han petat, com L'home equivocat i Amor Senu. Es diu Les ales de l'ambició i la tindreu a Netflix a partir d'aquest dijous. I ara, catifa vermella per l'estrena de la setmana, The Crown estrena la segona part de la sisena i última temporada aquest dijous. La segona part d'aquesta darrera temporada sobre la vida de la reina Isabel II transcorre durant les dècades posteriors al final tràgic de la princesa Diana. El príncep Guillem intenta reprendre la vida a Eton mentre la monarquia ha de bregar amb l'opinió pública i l'arribada de Tony Blair al govern. Davant la celebració imminent del seu jubileu d'or, la reina reflexiona sobre el que suposarà per a la institució el casament de Carles i Camila i el començament d'un nou conte de fades protagonitzat per Guillem i Caterina. L'actriu Imelda Staunton culmina la seva temperamental interpretació de la monarca Isabel II en una sèrie que podem dir que ja forma part de la història de la televisió contemporània.
Thank you. 3, 2, 1. Sir, thank you. 3, 2, 1.
William, keep smiling, darling.
3, 2, 1.
Having reviewed the data, the pollsters have now presented their findings.
Asked if the royal family were out of touch with ordinary people,
53% said yes.
Asked if they were wasteful of public money,
they lacked compassion,
62%
said yes.
69% said yes.
The Prime Minister has a new nickname, King Tony.
We must change not just the politics of this country, but the soul of this country.
Quin accent tan british, fantàstic. És la segona part de la sisena i última temporada de The Crown que teniu disponible a partir d'aquest dijous a Netflix. I diumenge podreu tafanejar com sona de què va Vestides de Azul, a Tres Player. És la seqüela de la sèrie Veneno que va catapultar Javier Ambrosi i Javier Calvo al radar de la crítica i el públic internacional. La sèrie se situa 2 anys després de la mort de Cristina Rodríguez, la Veneno, quan Valeria torna a València i es troba un VHS del documental Vestida de Azul, una cinta que narra les experiències de 6 persones trans a l'Espanya de principis dels 80. Aquestes vivències inspiraran el nou llibre de Valeria que, una vegada més, decideix explicar la història d'unes dones que no mereixen caure en l'oblit.
Oye, una cosa, chica. ¿Se acuerdan de la película esta de Vestida de Azul?
Sí, sí, ya nadie lo ve.
¿Sabes cómo podría dar con alguna de ellas?
Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas.
Tú por casualidad no sabrás qué fue de una de ellas.
No voy a hablar de nada contigo.
Solo dime si está viva, por favor.
Te dije que no quería hablar de
ya,
nada.
Ya, ya, van a hacer solo un par de preguntas.
Lo siento.
Estoy perdida, mamá.
Tú estás dando voz a mucha gente que nunca la tuvo, cariño.
Que lo de Cristina fue un mega éxito, estoy seguro que también.
Perdona.
¿Estás buscando a René?
Són les veus de Vestides de Azul, que arriba aquest diumenge a Tres Player. I més enllà de les sèries, al Pantalles hem de parlar sí o sí de la Marató, perquè aquest diumenge Catalunya Ràdio i TV3 celebren la Marató per la salut sexual i reproductiva.
Com un tsunami sento l'aire entre els meus dits. El cel avisa alguna cosa que vindrà. La ment en blanc recorre avui tots els meus somnis, tots els que per fi puc assolir.
El punt de partida de la Marató serà a Catalunya Ràdio, el programa El Suplement amb Roger Escapa i a TV3, a 3 seus situades en diferents punts del territori. Serà l'Oscos del Tot es Mou, serà el Far de Vilanova, Elisenda Carot de la Tarda de Catalunya Ràdio i Marina Romero del Matí de Catalunya Ràdio connectaran des de la Maternitat de Barcelona. I Núria Soler, del TN Comarques, i Marta Carreras, dels Matins, estaran a la Universitat de Lleida. A partir de les 5 de la tarda, el plató de TV3 passarà a ser el punt de trobada de la Marató amb Elena García Melero, del Tot es Mou, i Xavi Coral, del TN Migdia, que conduiran el tram final del programa fins a la descoberta del marcador.
Una explosió, una bomba nuclear. Jo soc un aire.
I un apunt final. TV3 ha adquirit els drets d'emissió en exclusiva de la Champions del Barça femení. La cadena catalana ha arribat a un acord amb DAZN per a la transmissió d'un màxim de 10 partits de la UEFA Women's Champions League del Barcelona, que ja va guanyar l'edició del 2021 i d'aquest 2023. TV3 disposarà dels drets d'emissió de tots els partits en exclusiva a tot el món. 3 partits de la fase de grup, 2 de quarts de la fase final, els 4 de la semifinal i la gran final, sempre i quan el Barça arribi a disputar-los.
amb això hi veig que algun fet avui succeirà i l'eufòria deixarà un secret al qual cridar, un secret al qual cantar.